Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
d'agost del 2003. A Fuengirola, a Màlaga, entre les 4 i les 6 de la matinada, tres noies són atacades mentre caminen soles pel carrer. A una d'elles la violen i les altres dues són víctimes d'agressió sexual i robatori. Pocs dies després, a la zona creix la tensió perquè en una localitat propera assassinen una noia de 17 anys, Sonia Caravantes. Quatre atacs en tan pocs dies i en un espai geogràfic tan proper provoca alarma social. Els mitjans no paren de parlar-ne i sobretot les dones tenen por. En aquest context, la policia deté un home holandès i se l'acusa dels atacs sexuals de Fuengirola, tot i que el seu ADN no coincideix amb els que es va trobar en les víctimes.
Hola a tothom. Soc Carles Porta, gràcies per escoltar-nos. La història que us explicarem avui recorda un cas que es va fer mundialment famós gràcies a una sèrie de Netflix que es diu Making a Murderer, una de les millors sèries de no ficció que s'han fet. A la sèrie, un home de Wisconsin passa 18 anys a la presó per una violació que no ha comès. Sembla que aquestes coses només passen als Estats Units, però no. El 2003, un holandès va ser empresonat a Fuengirola fins que 13 anys després es va demostrar qui era l'autèntic culpable de les violacions. Com és que passen aquestes coses? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, it means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Fuengirola, una petita localitat de la costa malaguenya que, tot i tenir només 10 quilòmetres quadrats de superfície, compta amb més de 75.000 habitants. En aquest municipi, 3 de cada 10 habitants són forasters, molt d'ells britànics. De fet, els forasters són una part tan important que l'Ajuntament té una regidoria d'estrangers residents. Situem-nos a l'agost de l'any 2003. Al sud d'Europa es viu una onada de calor amb altíssimes temperatures i cremen boscos sencers a Espanya, França i Portugal. No gaire lluny de Fuengirola, a uns 20 quilòmetres, hi ha Benalmàdena, un altre destí turístic per excel·lència de la Costa del Sol. Allà hi ha un holandès de 30 anys que ha vingut a Espanya a començar una nova vida. Es diu Román Oliverto van der Dusen. Després en donarem més detalls. En Romano ha deixat enrere un passat difícil de problemes amb les drogues. A Holanda va haver de passar per un centre de desintoxicació perquè es trobava en un cercle viciós, tal com ell deia. Per fugir de tot això, va anar a Espanya i ara, lluny de les drogues i del seu país, en Romano és feliç i té ganes de divertir-se. També té ganes de gaudir de la platja i del sol mediterranis. Pensa en un futur millor. Fa poc que ha perdut la feina perquè la gelateria on treballava ha tancat, però no li importa. confia que les seues referències al seu país d'origen, va arribar a treballar en un hotel Hilton, i el fet que parli quatre idiomes l'ajudaran a trobar una nova feina. Deixem Benalmàdena i tornem a Fuengirola. Cap a les 5 de la matinada del 10 d'agost del 2003, al carrer Miguel Bueno, un carrer força cèntric a prop del port esportiu, dos agents de la Policia Nacional es troben una dona en estat de xoc. Té els pantalons estripats i es pot observar que li han arrencat les calces. Darrere d'ella, a la paret, hi ha taques de sang. Pel terra hi ha tot d'objectes escampats i el seu bolso és buit. La dona ha rebut cops al cap i presenta diversos hematomes. Està tan espantada que li costa parlar i no para de plorar, però aconsegueix dir que l'han violat. Un dels policies porta la víctima a l'hospital, on es queda ingressada 4 dies. Això és el que diu l'informe mèdic.
Como consecuencia de estos hechos, sufrió policontusiones, traumatismo cráneoencefálico con hemorragia subaracnoidea silvana derecha y tentorial, desgarro en horquilla vulvar y trastorno depresivo reactivo, precisando para su curación, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico-quirúrgico posterior, consistente en tratamiento analgésico, antiinflamatorio y antibiótico.
Lídia Oriols, explica'ns què vol dir tot això traduït al llenguatge que entenem els que no hem estudiat medicina.
Doncs vol dir que a la dona li han donat molts cops, que té una hemorràgia cerebral i un esquinçament a la part exterior de la vulva. A més, té amnèsia, estrès posttraumàtic i depressió. Els investigadors i els metges observen la brutalitat amb què l'agressor ha tractat la víctima. I aquesta violència serà important per resoldre el cas. O això és el que va creure inicialment la policia.
Un cas, però, que no s'acaba només amb la primera noia, a qui direm Amparo. Si el primer atac va passar entre 4:45 i les 5, a 5:45 de la matinada, i a molt pocs metres caminant del lloc de la primera agressió, una noia, a qui direm Concepció, anava tan tranquil·la per l'avinguda Mijas quan algú li va demanar foc. Abans que es pogués girar, un home li va donar un cop de puny, la va fer caure a terra i va continuar colpejant-la mentre li aixecava la faldilla per agredir-la sexualment. Però va passar una cosa que ho va evitar i l'agressor va marxar. De seguida tornarem per acabar el relat. L'assaltant va marxar corrents i no en devia tenir prou que mitja hora després, a les 6 de la matinada i a molt poca distància, ara al carrer Sevilla, també a 5 minuts caminant, una noia, a qui direm Sara, va notar com algú s'abalançava sobre ella. Aquesta persona li va donar cops de puny al cap, la va empènyer contra unes escales i li va obrir les cames, fet que ella va interpretar com una clara intenció de voler-la violar. Però un altre fet, que també explicarem de seguida, ho va impedir i l'agressor va marxar.
En aquests darrers dos casos, l'atac sexual no va arribar tan lluny com en el primer, però les dues dones mostren signes evidents de la violència de l'agressor. Segons els informes mèdics, la Concepció, la segona víctima, té una ferida incisa a la cella esquerra, una ferida interna al llavi superior i una altra a l'envà nasal. I la tercera víctima, la Sara, una dona de Barcelona que passava l'estiu a Fuengirola, té contusions a l'orella esquerra i diverses rascades a la cama esquerra. En els tres casos, l'agressor ha colpejat amb violència les víctimes, s'ha abalançat sobre elles i les ha intentat agredir sexualment. A més, els tres atacs han passat en un interval d'una hora i mitja, entre 4:45 i les 6 de la matinada, a tres carrers que són molt a prop els uns dels altres. La proximitat geogràfica i temporal dels atacs i, sobretot, el modus operandi fa pensar a la policia que l'autor és el mateix home. Però les primeres descripcions de l'agressor que donen dues de les víctimes són contradictòries.
La periodista Mònica Ceverio, actual directora adjunta del diari El País, va ser una de les persones que millor va cobrir la història de les agressions a Fuengirola. Així explicava aquestes contradiccions en un programa de Salvados, de Jordi Évole, dedicat al cas.
Para una es rubio, para otra es moreno, para una tiene el pelo largo, para otra tiene el pelo corto, para una tiene la camisa clara y para otra tiene la camisa oscura.
La primera dona que va ser agredida no recorda res a causa de la pallissa que va rebre i per l'estrès posttraumàtic que té. Les tres víctimes, però, coincideixen que l'home que les va atacar era estranger. i això tindrà una importància capital.
Crims.
Quan declaren davant la policia, a les tres dones se'ls ensenyen fotos de persones que consten als arxius policials, encara que no tinguin antecedents penals. Això vol dir que són homes que han tingut algun problema que ha merescut l'atenció de la policia, encara que no hagin estat condemnats per res. El cas és que aquell primer dia, quan les noies tenen l'atac en calent, no reconeixen ningú. 12 dies més tard, el 22 d'agost, les dues víctimes que recorden el que va passar identifiquen com el seu agressor un home que ja havien vist a les fotografies. Atenció al detall. És l'únic estranger que els mostren. Aquest home és Romano Van der Dusen. Dóna'ns més detalls de Van der Dusen, Lídia Oriol, sisplau.
Romano Liberto Van der Dusen va néixer a Leiden, Holanda, el 8 de març de 1973. Per tant, a l'agost del 2003 tenia 30 anys. Leiden és la ciutat natal de Rembrandt i el bressol de les tulipes, però a Romano no li anava bé la vida allà perquè tenia problemes amb les drogues i es va traslladar a la província de Màlaga. Si constava als arxius de la policia era perquè l'havien detingut tres vegades. Una per fer malbé la marquesina d'una parada d'autobús quan anava borratxo. I dues més perquè es va barallar al carrer amb la seva exparella, que l'acusava de proxenetisme, i algú que ho va veure va trucar a la policia. Romano es va defensar dient que ella ja es dedicava a la prostitució a Amsterdam quan la va conèixer i que no va presentar cap denúncia contra ell. Tot i aquells incidents, les acusacions contra aquell home holandès no havien arribat als tribunals. Però des d'aleshores, la policia espanyola tenia les seves empremtes dactilars i les seves fotografies a l'arxiu. És allò que se'n diu antecedents policials, no penals, i que molts juristes qüestionen.
El 2 de setembre del 2003, tres setmanes després dels atacs, quan Romano Van der Dusen tornava de la platja de Benalmàdena cap a l'apartament on s'allotjava, dos agents de la Policia Nacional li van demanar que s'identifiqués. Escoltem com ho explicava el mateix Romano al periodista Jordi Évole.
Jo estava en la playa i era sobre les 3 del mediodía i hacía mucho calor i jo pensé, por hoy es... me basta y me voy al piso y fui caminando y en la calle urbana pasaba un coche de patrulla de la Policía Nacional y yo vi que volvieron y me pagaban y me preguntaban por documentación y me enseñaron un retrato robot y me preguntaron que yo sabía quién era esta persona y yo dije que no y la policía llama a su compañero y ellos entre los dos miran el retrato robot y el uno dice al otro, es él, y el otro dice sí, ese es tú.
¿Era este? Este
era el retrato robot, sí, exactamente. No parece nada a mí. Yo nunca he tenido pelo largo, yo siempre he tenido pelo corto. Yo creo que cualquier persona ve la diferencia, ¿no? Ve que no soy yo.
¿Hay algún forcejeo antes de ir a comisaría?
Sí, me puso un poco nervioso porque en principio no quería decir nada. Solo me dijeron, usted debe acompañarnos. Digo, ¿para qué? Dice, tenemos unas preguntas y la tontería con el retrato robot y todo eso. Y yo digo, no. Digo, no voy a comisaría, explícamelo aquí. Y el tío dice, no, usted va a venir con nosotros. Y digo, ¿estoy detenido? Entonces me decía que sí, que está usted detenida. Entonces, sí, me fui a comisaría.
És a dir, que la policia deté Romano perquè creuen que s'assembla al retrat robot que han fet basant-se en les descripcions de dues de les víctimes i d'un altre testimoni. Aquella nit, al calabós, aquest home assegura que rep una pallissa de mans dels mateixos agents i ha de ser atès pels metges.
Por la noche me tenieron esposados en los calabozos. Pedí auxilio. Entonces vienen dos guardias y me pegaron con la pora en el calabozo, estando yo esposado, por eso tengo 3 cicatrices en la cara. Y en aquella noche fui al centro de salud en Fuengirola para recibir asistencia médica, ya que me mandaron paliza y ellos mismos asustaban de lo que han hecho, porque no podía caminar y orinaba sangre.
No ens consta, però, que hagués denunciat els policies per aquesta agressió. Abans de continuar amb el cas Romano Van der Dusen, és important que recordem breument el crim de Sonia Caravantes, que va tenir lloc molt a prop de Fuengirola el mateix mes d'agost del 2003.
Sonia Caravantes Guzmán tenia 17 anys quan va desaparèixer a Coín, a uns 26 quilòmetres de Fuengirola. Se li va perdre la pista el 14 d'agost quan tornava a casa després d'anar a la fira del seu poble. Cinc dies després que la família en denunciés la desaparició, el 19 d'agost del 2003 va aparèixer el seu cadàver. El cas va provocar tensió a la província de Màlaga. El fet que només 10 dies després de les agressions de Fuengirola una noia fos assassinada violentament va provocar alarma social.
Ja hem dit que el 2 de setembre Romano Van der Dusen és detingut. Però com ha arribat la policia fins aquí?
De les tres dones que van ser agredides la matinada del 10 d'agost, una té amnèsia a causa del trauma. Assegura que no recorda ni tan sols el que va dir a la policia aquella nit i, per tant, no pot identificar cap sospitós. Les altres dues, però, tampoc no reconeixen Romano la primera vegada que el veuen als arxius policials. Les seves descripcions són contradictòries. No coincideixen ni en el color ni en la llargària dels cabells, com tampoc en el color de la roba que portava. Recordem que les van atacar de nit, en la foscor. En el que sí coincideixen és que l'agressor era estranger per les faccions de la cara i, sobretot, per l'accent. Uns dies després, les noies tornen a comissaria. En aquesta segona declaració és quan assenyalen Romano com l'home que les va atacar i diuen que n'estan completament segures.
El cas és que a la segona declaració sobre fotografies assenyalen l'holandès. Però en una roda de reconeixement posterior al jutjat, una de les dones dubta. Diu que Van der Dusen és més baixet que l'agressor i no està segura que fos ell. A més, hi ha una tercera persona que també identifica Romano com el violador. Una persona que no va patir el nivell d'estrès de les víctimes, que es considera un testimoni desinteressat. Ara repassarem cada agressió, completarem el relat que havíem deixat pendent i sabrem qui és aquest testimoni.
A la primera víctima, la que anomenem Amparo, la va trobar la policia en estat de xoc. Va dir que l'havien violada i que l'havien agredit amb molta violència. No podia recordar l'aspecte del seu agressor, però els metges van veure que tenia una ferida a la vulva compatible amb una violació i el seu fluid vaginal van trobar una mostra d'ADN que no era seva. Una mostra d'ADN que, com podeu suposar, serà molt important.
I disculpeu, també hem de dir que al lloc de l'agressor hi havia un cotxe contra el qual l'agressor suposadament va empènyer l'Amparo i allà la policia va trobar-hi unes empremtes dactilars. Qüestió també important. En aquell moment, agost del 2003, la policia no té cap sospitós, ni òbviament cap detingut. I com que té els testimonis de les víctimes dient que l'agressor és estranger, introdueixen els resultats de l'ADN al registre de la Interpol. És un registre on aporten dades totes les policies europees. És un registre on aporten dades totes les policies europees. I si el criminal de Fuengirola deixa ADN en algun altre país de la Unió Europea, es podria saber immediatament. He dit immediatament, oi? Ja veureu per què. Continuem. La segona víctima, a qui hem anomenat Concepció, va ser assaltada una estona més tard. L'agressor li va pegar i segurament anava pel camí de ser violada quan de sobte va passar un cotxe i l'atacant va fugir corrents després de robar-li la bossa. Se li va quedar el mòbil i 120 euros. Tot això passava la mateixa matinada, entre 4:45 i les 6. A poc ens apropem a la sortida del sol. Anem al tercer atac, el del carrer Sevilla, també molt a prop d'on han assaltat les altres dues noies. La tercera víctima, la Sara, la noia de Barcelona, en sentir-se atacada, es posa a cridar i té la sort que una veïna surt al balcó. Aquesta dona del balcó és el testimoni de qui us parlàvem. La senyora ha sentit els crits, veu l'escena i també es posa a cridar i li diu al delinqüent que truqui a la policia. L'agressor agafa la cartera de la víctima i marxa corrents.
Davant la policia, aquesta senyora que va sortir al balcó explica que va veure un home blanc d'uns 30 anys, de complexió forta i d'1,70 m aproximadament. I assenyala, sense cap mena de dubte, la foto de Romano Van der Dusen com el culpable de l'intent d'agressió sexual. Tres testimonis que assenyalen la mateixa fotografia són suficients perquè la Policia Nacional detingui Romano el 2 de setembre. El cas és que durant els dos dies en què Romano és al calabós, la policia descobreix que les seves empremtes no coincideixen amb les que es van trobar a l'escena del crim. Tot i això, per ordre judicial, ingressa a la presó de Lauín de la Torre, a Màlaga. Dies després arriben els resultats de l'ADN i el de Romano tampoc no coincideix amb el de l'agressor trobat a la víctima, per això no altera gens la seva situació. Continua en presó preventiva.
Anem ara al maig del 2005. Han passat gairebé dos anys des de les agressions de Fuengirola i s'apropa el judici de Romano van der Dusen. L'acusen de tres agressions sexuals. Ningú l'acusa de violació perquè, tot i que la primera víctima, l'Amparo, té una ferida a la vulva, ella no recorda exactament què va passar i els forenses diuen que la ferida és exterior i no es pot demostrar que hi hagués hagut penetració. També acusen van der Dusen de robatoris amb violència i lesions. En total, el fiscal li demana 20 anys de presó. Atenció al que ve ara.
Uns dies abans de la vista, la fiscalia li fa una oferta. Si admet que és culpable, serà condemnat a un total de 7 anys de presó, dels quals ja n'ha complert 2 en presó preventiva mentre esperava el judici. 7 anys enfront dels 20 que demana oficialment el Ministeri Fiscal. Si fem càlculs ràpids, a Espanya, a partir d'haver complert un terç de la condemna, ja es pot sortir de permís. I si hi ha bona conducta i els informes dels especialistes són favorables, Romano van der Dusen gairebé podia sortir de la presó mesos després del judici.
L'oferta és temptadora, però aquell holandès del poble on va néixer Rembrandt refusa l'oferta del fiscal. Prefereix continuar a la presó i defensar la seva innocència que sortir en llibertat com un agressor sexual. Romano van der Dusen manté en tot moment que és innocent. Quan comença el judici i l'Audiència Provincial de Màlaga, ell diu que està esperançat i tranquil i té ganes de poder explicar la seva versió. Romano creu que quan l'escoltin, l'absoldran. Anys després va declarar que estava convençut que a Europa un tribunal no condemnaria un innocent.
Crims.
Comença el judici i l'Audiència de Màlaga. Quan declara Romano, es reafirma en la seva innocència i jura que no ho va fer. Assegura que ni tan sols era a Fuengirola aquella nit, sinó a Torremolinos, a 20 quilòmetres del lloc dels fets. Diu que era a la festa d'aniversari d'un amic i que pot donar els noms i telèfons de les persones que ho poden confirmar. L'any anterior al judici, al juliol del 2004, la defensa havia presentat dues cartes. Una d'un home anomenat Frank Donnelly, assegurant que van der Dusen va estar sempre amb ell durant el mes d'agost. L'altra dels senyors McPherson, que afirmaven que l'acusat va estar a casa seva, a Torremolinos, la nit dels fets. Però cap d'aquestes persones ha sigut citada a declarar. Per tant, el tribunal no escolta els seus testimonis. Toca el torn de declarar a les víctimes. Són darrere una mampara. Romano no les pot veure, però elles a ell sí, i estan molt afectades. Una altra de les víctimes s'ha desmaiat en veure'l. Davant del tribunal, totes tres estan absolutament convençudes que ell és l'agressor. Quan relaten el que va passar, com les van intentar violar a base de cops de puny, el públic de la sala, els mitjans de comunicació i el tribunal queden esgarrifats. La defensa argumenta que hi va haver irregularitats en el procés. L'advocada diu, per exemple, que Romano era l'únic home dels arxius policials que coincidia més o menys amb la descripció de les víctimes. Y otras cosas consideradas irregularidades.
En las dependencias policiales antes del reconocimiento fotográfico y en el juzgado antes de la rueda de reconocimiento, se permitió que las víctimas se comunicaran entre sí. El reconocimiento en rueda se efectuó poniendo al señor Romano junto a otros tres individuos morenos. El único rubio era él. La declaración policial y judicial no consta que se celebrase con intérprete holandés.
Com a la sèrie Making a Murderer, que traduït voldria dir fabricant un assassí, anirem veient que de vegades en els procediments policials judicials passen coses increïbles. Segon dia de judici.
You wanna
darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
I'm ready, my lord.
Amb Carles Porta.
És el torn de les proves pericials. Recordem que la policia ja sabia que les mostres d'ADN que van trobar a la vagina de l'Amparo, la primera víctima, i les empremtes del cotxe contra el qual la van empènyer no són de Romano. Ella havia negat que tingués parella o que hagués tingut relacions sexuals en els dies anteriors a l'agressió. Per tant, per força, aquell ADN havia de ser de l'agressor. A la sala, els pèrits confirmen que no hi ha coincidència entre les mostres que es van trobar i les de Romano van der Dusen. Les càmeres de seguretat de la zona tampoc confirmen que ell hi fos. I hem dit, però, que les víctimes i una veïna van assenyalar sense dubtes Romano van der Dusen. El 25 de maig del 2005, tres magistrats dicten sentència. Ja sabeu que els noms de les víctimes són ficticis.
Fallamos que debemos condenar y condenamos a Romano van der Dusen como autor de un delito de agresión sexual a la pena de 5 años de prisión y como autor de un delito de lesiones causadas a Amparo a la pena de 1 año y 6 meses de prisión. Asimismo, le debemos condenar y le condenamos como autor de 2 delitos de agresión sexual a la pena de 2 años de prisión y prohibición de comunicarse y aproximarse a Concepción y a Sara por 5 años. Como autor de 1 delito de lesiones causadas a Concepción, le condenamos a la pena de 1 año de prisión y como autor de 1 falta de lesiones causadas a Sara, a la pena de 2 meses de multa con cuota de 6 euros por día. Y como autor de 2 delitos de robo con violencia, a la pena de 2 años de prisión.
Tot això que acabem de sentir fa un total de 15 anys i mig de presó. El doble del que li havia ofert la fiscalia en el tracte que li havia proposat abans del judici. Ja heu sentit que no el condemnen per violació, perquè, com us hem dit, cap de les parts, ni la mateixa Amparo, tenia clar que hi hagués hagut penetració. La magistrada ponent ho relatava així.
Menos fortuna, dentro de todo, tuvo Amparo, puesto que con ella sí se explayó, llegando a causarle una importante lesión en sus genitales externos, y más concretamente, un desgarro en la horquilla vulvar causado por la violencia que ejerció sobre dicha zona con un pene u otro objeto, tal como consta en los informes médicos, y ha sido ratificado por los médicos forenses en el juicio. Lo que, si bien no nos permite afirmar con rotundidad que lograra penetrarla vaginalmente, pues las lesiones aparecen en sus genitales externos, si nos lleva a la conclusión clara de que lo intentó, y por ello entendemos que debe ser condenado por 1 delito del artículo 179 del Código Penal en grado de tentativa.
La sentència condemnatòria es fonamenta exclusivament en els testimonis.
Y sorprendentemente la sentencia no hace ninguna alusión a la existencia de ese ADN exculpatorio que no coincidía con Romano van der Dusen. Además, los jueces dicen que Romano van der Dusen en ningún momento ha probado su coartada y esto tampoco es cierto. Si lees atentamente el sumario, ves cómo está repleto de cartas manuscritas de él enviadas al juzgado, a la policía, a todo el mundo, en la que facilita números de teléfono de gente que podía corroborar su coartada, de gente que podía recordar haber estado con él esa noche. En fin, son cartas desesperadas de alguien que está permanentemente prestándose a cualquier prueba y a cualquier cotejo que quieran hacer para demostrar su inocencia. A pesar de todo, nada de esto se recoge en la sentencia, que se basa única y exclusivamente en los reconocimientos de las víctimas y en la memoria de las víctimas.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
En els anys que vindran, Romano van der Dusen no accepta mai la seva culpabilitat. Es manté convençut que no val la pena presentar-se com un violador a canvi de la seva llibertat. I això comporta conseqüències. Per exemple, no pot accedir als beneficis penitenciaris com el tercer grau i els permisos. A ulls del sistema, si no es penedeix, si no ha passat pel que es considera el tractament, no és segur que surti al carrer. El problema és que, segons ell, no es pot penedir d'una cosa que no ha fet. Per això, Romano ni tan sols es pot acomiadar de la seva mare, que mor a Holanda a conseqüència d'un càncer. Ell demana que li deixin veure per videoconferència, però res, ni això. Tampoc no veu créixer la seva filla, ni veu el seu pare ni la seva germana, que són al seu país. Està completament sol. Romano van der Dusen viu aïllat del món exterior, però també del món penitenciari. Com que tothom pensa que és un violador, passa molt de temps en una cel·la d'aïllament, perquè és víctima dels atacs dels altres presos. El primer dia que va passar a la presó d'Alauín de la Torre, a Màlaga, va rebre una pallissa.
Yo no soy capaz de hacer eso. Y tú estás consciente de que tú eres inocente, que tú no eres un violador. En principio gritaban cada noche por la ventana, hijo de puta, violador de mierda, vas a morir. Y la verdad, vivía un infierno, pero también en principio pensé que algún día salía de la cárcel en un caja. Yo podía asignar papeles a los presos españoles que me llamaba violador para que ellos mismos podían ver que según todos los informes hay ninguna prueba pericial en contra de mí. So, ellos creían en mí.
Per la seva pròpia seguretat, en els anys posteriors, Romano va canviant de destí. Passa per les presons de Màlaga, Granada, Múrcia, València, Castelló, Alacant i Palma. I enmig d'aquest pelegrinatge de presó en presó i de canviar dues vegades d'advocat, l'any 2007 passa una cosa que ho sacsejarà tot. O això es pensa van der Dusen en un principi. Atenció al que diu l'últim advocat de Romano, Silverio García Sierra. Havien passat dos anys des de la condemna i el seu client ja en portava quatre a la presó.
El 23 de marzo de 2007, la Comissaria General de la Policia Científica notifica al Juzgado de Instrucción número 3 de Fuengirola que Interpol assegura que las muestras de ADN del presunto asesino y violador de una modelo inglesa llamado Mark Philip Dixie son coincidentes con las halladas en una de las víctimas de Fuengirola, por lo que solicita al juzgado acuerde nuevas diligencias de investigación que aporten más datos que permitan el esclarecimiento de la agresión. Para poder ampliar el informe, se estima conveniente disponer de una muestra indubitada de Mark Philip Dixie, lo que permitiría ampliar el número de marcadores genéticos que no están incluidos en el perfil difundido por la Interpol y disponer de una muestra indubitada de la víctima de la agresión.
Agafeu dosis de serenitat per tot el que vindrà a partir d'ara. Ho heu sentit bé, oi? L'any 2007, la policia espanyola sap gairebé del cert que l'ADN trobat a la víctima de Fuengirola pertany a un britànic anomenat Mark Philip Dixie. Dixie estava condemnat a cadena perpètua per l'assassinat i la violació d'una model anglesa, Sally Ann Bowman, la matinada del 25 de setembre del 2005. I, a més, es confirma que Dixie era a Fuengirola l'agost del 2003. Sembla que les peces encaixen. En principi, això hauria de demostrar la innocència de Romano, almenys en el cas de l'agressió sexual a la primera víctima, que és en qui es van trobar restes biològiques. I què passa amb les altres dues agressions? Doncs es veu que, per errors de la investigació, la policia no va analitzar el bolso de la segona víctima. Recordem que l'agressor li va agafar, va treure'n el mòbil i diners i el va llançar. Per tant, es podien haver trobat empremtes. Segurament, però el bolso no es va analitzar el seu dia i ara ja no existeix. I de la tercera agressió tampoc no en queda cap prova. Aquí hauríem de recordar que el seu dia, l'agost del 2003, quan es van cometre les agressions, tothom tenia clar que les havia fet el mateix home, tant pel modus operandi, la utilització d'una violència desmesurada, com perquè els atacs van passar en un marge d'una hora i mitja en tres carrers de Fuengirola, situats molt a prop l'un de l'altre. Ah, i les tres víctimes van dir que l'agressor era estranger. Repeteixo, el 2003 tothom estava segur que l'agressor era el mateix. Ja veureu per què insisteixo en això. Continuem amb el relat. De moment, però, centrem-nos en l'ADN de Dixie. Amb aquest criminal entre reixes al Regne Unit i les seues mostres genètiques a la base de dades de la Interpol, a Espanya comencen els processos judicials per demostrar la coincidència entre aquest ADN i el de Fuengirola. Intentarem explicar-ho de la forma més senzilla possible.
L'any 2007, la policia demana al jutjat número 3 de Fuengirola que ordeni obtenir una mostra més completa de l'ADN de Dixie i que obri una nova investigació per aclarir el cas. Romano van der Dusen està tancat a la presó des del 2003. La petició també arriba a l'Audiència Provincial, que va condemnar van der Dusen i reobre la causa. Mentrestant, el jutjat de Fuengirola tramita una comissió rogatòria a Anglaterra. Això vol dir que Espanya demana informació judicial o policial a un país estranger, en aquest cas el Regne Unit. Les autoritats britàniques posen una sèrie de requisits molt específics per donar a Espanya aquesta documentació. Per exemple, que es facin declaracions en seu policial i judicial de totes les víctimes amb la presència de dos detectius anglesos.
I què passa? Doncs que el jutjat i l'audiència es van passant la pilota 6 mesos per veure qui aporta aquests documents. Quan finalment ho fan, no compleixen el que Anglaterra demanava. Atenció a com ho explica l'advocat de Romano en una carta.
Al no haber en la audiencia ni en el juzgado nada sobre este trámite, nos ha sido imposible saber cómo se han tramitado las diligencias solicitadas por Inglaterra. Por tanto, deducimos que al no aportarse las pruebas como solicitaban desde Londres, la consecuencia fatal ha sido el archivo por parte de las autoridades británicas, sin que ninguna autoridad judicial española de las intervinientes ni el Ministerio Fiscal se hayan interesado más por la causa.
Increíble, ¿oi? Doncs espereu que això no acabi aquí. Més coses.
Romano van der Dusen no sap fins al 2010 de l'existència d'aquest ADN exculpatori i se n'assabenta 3 anys després gràcies al fet que l'ambaixada holandesa demana que es reprengui la investigació. Quan ho sap, Romano busca un altre advocat perquè els anteriors d'ofici no s'havien interessat gaire a ajudar-lo. Tot i que no té diners, dona 1.000 euros de provisió de fons al lletrat Silverio García Sierra. Cansat que ningú no faci res, el 26 de maig del 2011, l'advocat de Romano demana al Tribunal Suprem que revisi el cas. Gairebé un any després, al febrer del 2012, el Suprem es nega a revisar-lo, però demana a l'Audiència de Màlaga que reclami una altra vegada l'ADN de Dixie al Regne Unit, com demanava la policia.
Aleshores passa una cosa difícil de comprendre. Una de les moltes irregularitats d'aquest cas. Al març del 2012, l'Audiència encarrega la sol·licitud de les mostres a un jutjat de Fuengirola que no té competència penal. Ho demana a un jutjat de primera instància que s'ocupa de procediments civils, no penals. Però el jutjat triga 7 mesos a dir que allò no és competència seua. La sol·licitud es torna a enviar, ara correctament, al jutjat d'instrucció número 4 de Fuengirola. Però és que aquest tampoc no ho fa bé. I ja som al 2013. Només s'havia de demanar al Regne Unit la mostra de l'ADN. Doncs sabeu què va fer aquest jutjat? Demana a la policia que li digui on és Romano van der Dusen. Millor que no faci cap comentari. I com és evident, Romano van der Dusen és a la presó. Però la policia contesta al jutjat que no sap on és. La policia que va investigar les agressions sexuals, que va organitzar la roda de reconeixement i va prendre les declaracions a les víctimes inculpant Romano van der Dusen, la policia que el va detenir i el va conduir a presó, ara diu que no sap on és. Millor que tampoc no faci cap comentari.
Mentrestant, l'holandès, que va néixer al poble de Rembrandt i es va creure que la Costa del Sol podria ser feliç i refer la seva vida, ja porta 10 anys a la presó. Sí, 10 anys d'una condemna de 15, perquè Romano no va acceptar mai la seva culpabilitat i, per tant, no tenia accés a permisos de cap mena ni a cap benefici penitenciari. I d'aquests 10 anys, 3 els portava tancats sabent que havia aparegut l'ADN del vertader autor de les violacions.
Costa de creure, oi? Un altre dels elements que va influir en aquesta increïble història és que, a part del laberint judicial espanyol, un cop es va demanar al Regne Unit que enviessin l'ADN del culpable, va resultar que els britànics, amb Brexit o sense Brexit, tampoc són tan eficients com sembla. Una qüestió important. A més que era clar que l'ADN de Dixie era el mateix que es va trobar en la primera víctima de Fuengirola, el mateix Dixie havia reconegut haver-ho fet. Hi havia una declaració de l'agressor reconeixent el fet. Això sí, o bé perquè només li van preguntar per l'agressió en què hi havia el seu ADN, o vés a saber per què, l'informe policial només recull la confessió en relació a la primera víctima. No diu res de les altres dues. Davant totes aquestes irregularitats i pífies, García Sierra, l'advocat, no se'n pot estar i posa una queixa davant el Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de control de la justícia espanyola. Atenció al que li responen. Ho va explicar als Salvados.
Me contestó que habían investigado el asunto y que los hechos transcurridos o los posibles errores producidos en el año 2007 que estaban prescritos, y en cuanto a los posibles errores hasta abril de 2013, que entienden que son errores de tramitación, que no tienen responsabilidad ninguna los magistrados.
Errores de tramitación. I així és com es van passar la pilota una vegada més. Aleshores, el jutjat d'instrucció número 4 de Fuengirola torna a fer la petició al Regne Unit, però les autoritats britàniques demanen més documentació. El jutjat, en comptes d'enviar-la, torna el cas a l'Audiència de Màlaga.
A finals del 2013 torna a encarregar-se'n el jutjat número 3, el que ho havia fet malament en un principi, i aleshores fa la petició correctament, com demana Londres. Però llavors són els britànics els que triguen gairebé un any i mig a enviar la mostra. Mentrestant, hi ha un fet que dona una empenta al procés. Al setembre del 2014, el diari El País publica aquesta notícia en portada.
Un condenado por violación sigue preso 7 años después de que el ADN lo exculpe. Encarcelado en 2003, la muestra que se analizó en 2007 coincide con la de un recluso británico, Mark Dixie.
Segons va reconèixer l'advocat de l'holandès, aquesta notícia d'impacte nacional i internacional va agilitzar el procés. El Regne Unit va enviar la mostra després de 16 mesos d'espera. Amb l'ADN, la policia malaguenya va comprovar que coincidien els marcadors genètics de la mostra de Dixie amb els trobats en la primera víctima de la matinada del 10 d'agost del 2003 a Fuengirola. Aquesta informació la rep el jutjat, que l'envia a Silverio García, l'advocat de Romano, que amb aquesta nova evidència interposa de nou un recurs de revisió al Tribunal Suprem al novembre del 2015. L'holandès, que va néixer al poble de Rembrandt, el bressol de les tulipes, porta 13 anys a la presó i el seu cas va a parar, a veure si us sona, a la sala segona d'afers penals del Tribunal Suprem. Sabeu quin és el president? Don Manuel Marchena Gómez. En aquesta ocasió, el ponent del cas és el magistrat Andrés Martínez Arrieta. Després d'estudiar les noves proves aportades, el Tribunal Suprem dicta el següent. Abans d'escoltar el veredicte, un parell de detalls. A la primera víctima, la que va patir l'agressió més forta i en el cas de la qual es va trobar ADN de l'agressor, li hem dit Amparo. I una última cosa. Repeteixo que durant la investigació, al judici i a la sentència del 2005, es dona per segur que l'agressor és el mateix home. Ara sí, escoltem què diuen els magistrats del Suprem.
Debemos declarar y declaramos haber lugar en parte el recurso de revisión interpuesto por la representación procesal de Romano van der Dusen, declarando la nulidad parcial de la sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, de fecha 25 de mayo de 2005, en relación con la condena como autor de un delito de agresión sexual y como autor de un delito de lesiones, de las cuales era perjudicada a Amparo, manteniendo íntegramente los demás pronunciamientos relativos a los demás delitos cometidos.
El 10 de febrer del 2016, la Sala Segona d'Afers Penals del Tribunal Suprem absol l'holandès Roman Oliberto van der Dusen només de la primera de les agressions sexuals, la més cruenta i per la qual havia de complir una condemna major. La revisió del Suprem, però, manté la seva culpabilitat en les altres dues agressions i els robatoris. Tot i que la policia i els magistrats sempre van parlar d'un únic agressor, a ulls de la justícia, Romano va cometre els altres atacs. Perquè no hi ha cap mostra d'ADN que l'exculpi. Tampoc que l'incrimini, però sembla que això no importa. Amb la resolució del Suprem es permet l'excarceració de Romano van der Dusen, que surt de la presó de Palma l'endemà, 11 de febrer de 2016. Havia passat 13 anys a la presó.
Crims.
Abans d'acabar, em sembla interessant que puguem sentir el mateix van der Dusen en una entrevista que li van fer al diari El Mundo de les Balears. Permeteu-me que us faci notar dues coses. Una, mentre ell era a la presó, la mare del Romano va emmalaltir de càncer i la justícia espanyola no va deixar que parlés amb ella ni per videoconferència. Va morir mentre ell era a la presó. I la segona, la mare del Romano va ser violada i va tenir una filla del violador. Escoltem com ho explica ell mateix.
Yo voy a demostrar, yo voy a exigir que me hagan justicia, porque España no es un país tercermundista. Más bien un Estado socialdemocrático de derecho, miembro de la Unión Europea, donde todos tenemos derechos y libertades fundamentales que forman la base de una democracia. Que uno de estos derechos es un juicio justo, que yo nunca jamás he tenido en España, que es alucinante, porque en una democracia creo que la Constitución señala claramente que tenemos derecho a un juicio justo. Y tenía una relación fenomenal con mi madre, ¿sabes? Mi madre, más de ser mi madre, también era mi amiga. Podía confiarle todo. Y le he hecho mucho de menos. Y es una pena que en un momento que ella luchaba contra el cáncer, que yo no podía estar a su lado, que yo no podía cuidar de ella como ella ha cuidado de mí, porque ha sido una buena madre, que no podía estar en la entera. Me duele mucho. Oye, no tiene precio, porque no puede ver a mi madre más. Lamento mucho lo que ha pasado con ellos y que me creen que yo sé por lo que está pasando, porque yo lo he vivido de cerca con mi madre, que mi madre nunca fuera capaz de, como dice, superar este dolor. Y de esta violación de mi madre nací una hija que era mi hermanastra, que mi madre no podía amarla porque vi la cara de ella, la cara del violador. So, yo he visto el dolor que causa esos delitos en una mujer. Y yo nunca jamás podía hacer eso. O sea, me han fastidiado la vida. Me han jodido la vida, me han roto la vida. ¿Entiendes?
Segons ell mateix va declarar a les portes de la presó, vol demostrar que és innocent en tots els casos, que no és un violador. Demana a l'Estat una indemnització de 6 milions d'euros per les seqüeles físiques i psicològiques de la seva estada a presó, pel temps que no ha pogut treballar i per danys morals. El Suprem va declarar les costes del cas d'ofici, és a dir, no se li paga ni l'advocat. Us he parlat de Making a Murderer de Netflix. A la sèrie nord-americana, excel·lent, us la recomano, el trist protagonista, que es diu Steve Avery, passa 18 anys a la presó per una violació que no va cometre. Apareix ADN del culpable real i el deixen lliure. I atenció al que ve ara. Avery guanya una demanda milionària contra l'estat de Wisconsin i poc abans de cobrar-la l'acusen d'un assassinat. No us faig spoiler perquè la sèrie en realitat comença aquí, amb el segon cas, i quan el tornen a tancar a la presó. Suposo que algú li deu haver explicat aquest cas al senyor van der Dusen, l'holandès que va néixer al mateix poble que Rembrandt, l'home que va voler canviar les tulipes pel sol de la terra de Picasso, i el que es va trobar van ser 13 anys de presó. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem. Thank you.
treaty sign.
Crims.
That was not cut.
Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benja Estacio. Documentació, guions i entrevistes, Lídia Oriols, Adolf Beltrán i Mercè Folk. Guió, cas Romano van der Dusen, Nil Montilla. Realització, adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Never mind, never mind. The war was lost, the treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. So never mind. Your victory was so complete. Some among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives, the games of luck our soldiers played, the stones we cut, the songs we made, our law of peace, which understands a husband leads, a wife commands, and all of this, expressions of the sweet indifference, some call love, the high indifference. We had names more intimate, names so deep and names so true. Their blood to me, their dust to you. There is no need that this survive. This truth that lives and truth that dies. Never mind, never mind. I live the life I live by. There's truth that lives and truth, and truth that dies. I don't know it, so never mind. I could not kill the way you kill. I could not hate. I tried, I failed. You turned me in. You tried, you side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind.
The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind.
Never mind.
Never mind.
Never mind.
I live the life I left behind.
I live
behind.
I live it full.
I live it wide. Through layers of time
you can't divide.
You can't divide. Was not caught, though many tried.